Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Recentment s'han complert 2 anys del terratrèmol d'Haití. El 12 de gener de 2010, un sisme d'intensitat 7 a l'escala de Richter va sacsejar aquesta illa del Carib, deixant més de 300.000 morts i un país devastat i sense infraestructures. Des d'aleshores, Haití viu una situació permanent d'inestabilitat que tan sols fa que allarga la situació de crisi que ja patia prèviament a la catàstrofe. Ben Encinas, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio. Avui amb nosaltres tenim els representants de 3 entitats que estan col·laborant en la reconstrucció del país. Anton Marimón, que és aquí a l'estudi amb nosaltres, coordinador del comitè local d'Intermón Oxfam. Bon dia, Anton.
Hola, bon dia.
I en connexió telefònica tenim el Xavier Atzara, de Nuestros Pequeños Hermanos, i la Bàrbara Díaz, tècnica de projectes d'acció humanitària de l'àmbit de cooperació internacional de la Creu Roja a Catalunya. Benvinguts a tots dos, també.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Bon dia. Comencem amb la qüestió que més, que sembla que més rellevància té actualment. Ton, fa 2 anys de la tragèdia i sembla que no hi ha gaires senyals visibles de recuperació. Quina és la causa d'aquest retard?
Bé, la causa d'entrada hauríem de veure que ja, com ha dit el Sergi, era una població Haití ja amb uns nivells molt baixos de desenvolupament. És a dir, el 86% d'aquella població estava per sota del llindar de la pobresa. És a dir, aleshores, per exemple, hem tingut una petita comparació que ha passat ara, per exemple, recentment al Japó, per el tema nuclear, però bueno, que ha tingut també un devastament, però bueno, un país ja molt desenvolupat doncs, es pot recuperar més ràpidament. En aquest cas, doncs, d'Haití ha costat molt, tot i que ja s'ha avançat molt en aquests 2 anys.
Uh-huh. Bàrbara, tu ens podries explicar una mica com és la situació actual del més de 500.000 de persones desplaçades que hi ha al país?
Val, mira, en realidad, durante el 2011 nosotros hemos trabajado en proyectos de reconstrucción, proyectos de saneamiento, y la verdad es que se ha ido avanzando muchísimo. La sensación que siempre nos queda es que queda mucho por hacer y que realmente la cantidad de... no avanzamos con la rapidez que quisiéramos avanzar. Si nosotros consideramos que teníamos 1.5 millones de personas desplazadas después del terremoto, que a 2 años vista tengamos solo 500.000, que sigue siendo un número importantísimo de personas, pero que no cabe duda que se ha avanzado, si hemos logrado ubicar a 1 millón de personas, la situación que hoy en día viven los campamentos de desplazados que aún quedan, sobre todo en la capital, en Puerto Príncipe, es una situación precaria, evidentemente, porque es un campamento de desplazados, pero no obstante eso sí que tienen ciertos servicios básicos garantizados, como son, por ejemplo, la distribución de agua potable, como también una gestión de una pequeña red de saneamiento, lo que permite que evitemos, de alguna manera, enfermedades contagiosas, etcétera. Si bien estoy de acuerdo con lo que decían al principio, que queda mucho por hacer y que Haití partía de unos niveles de desarrollo muy bajos antes del terremoto, hemos podido avanzar a través de la acción humanitaria que están realizando todas las organizaciones presentes en el país.
Clar, perquè recordem que poc després del terratrèmol van haver brots de còlera entre les víctimes. Ara el risc de que torni a sorgir aquesta epidèmia s'ha rebaixat, és pràcticament inexistent o encara continua havent alguna possibilitat?
A ver, el cólera es una amenaza constante en Haití, porque no solo tenemos que mantenernos en la red de saneamiento, sino que se tiene que hacer una sensibilización importante de la población para poder mantener niveles de higiene mínimos para evitar la expansión de la enfermedad, y hoy en día sigue siendo una gran amenaza, una gran amenaza.
A mí si em permeteu intervenir.
Sí, clar.
M'agradaria dir que, i una mica perquè la gent que ens estigui escoltant que pugui entendre, no? És a dir, Haití, tot el terratrèmol, la magnitud del desastre va ser tan enorme, tan caòtic, les tasques de coordinació, que en principi doncs, sabeu que era molt complicat coordinar tasques entre les diferents organitzacions o ONGs que portaven molts anys en el terreny, amb un govern pràcticament inexistent o que va desaparèixer. Llavors això va dificultar molt tot el tema d'assistència o ajuda humanitària immediata i després la posterior reconstrucció. Dit això, jo crec que s'ha de dir a la gent que realment s'ha fet una feina enorme en aquests dos anys. Jo crec que les ONGs, com a ser representants que estem aquí, podem dir que s'ha fet una tasca importantíssima, però que, clar, la magnitud del desastre és tan gran que les ONGs no podem arreglar un país. És a dir, s'ha assistit a moltíssima gent, s'ha reconstruït molta cosa, fonamentalment a Puerto Príncipe i als voltants, però clar, el que ha faltat és un govern local que realment liderés una mica pues, tot aquest procés. Les ONGs, jo crec que han de partir de la base que no són una solució a un país. És a dir, jo crec que les ONGs i en un país com Haití i arreu del món el que han de fer és acompanyar amb un govern doncs, per millorar la dignitat i la qualitat de vida de la seva població, però realment qui ha de fer aquest paper i el que ha de liderar aquest paper és un govern que en el cas d'Haití ha sigut inexistent per raons polítiques, econòmiques, socials, etc. No? Però que la tasca que han fet les ONGs d'Haití ha sigut important i fonamental, jo crec que és evident que la gent ha d'escoltar les aportacions i les col·laboracions que han fet han arribat i s'han fet servir per millorar la qualitat de vida dels haitians.
Per tant, Xavier, la tasca del govern d'Haití en aquest sentit, anava a preguntar-te com la valoraves, però has dit que era inexistent perquè no hi ha hagut govern. Exacte.
I
deies que la tasca del govern d'Haití, volia preguntar-te com la valores, però acabes de comentar que govern pràcticament no hi havia, no n'hi ha. Per tant, el que volia preguntar-te llavors és com valores la tasca de la resta de governs de països que han intentat ajudar a Haití, si és que hi ha hagut països que hagin pogut fer alguna cosa.
Nosaltres el que diem és que hi ha un govern de facto, vull dir que està, però que és poc, com diem, és poc útil, és a dir, no està molt al servei de la gent. És a dir, un govern està al servei de la gent. I malauradament a Haití, doncs, de manera reiterada, doncs, bueno, sabeu que políticament, històricament, doncs, ha estat molt fals d'un govern realment implicat en la vida diària doncs, dels haitians. I això és una causa molt, molt profunda, que fins que no realment es pugui arreglar això, doncs, i això també s'hi afegeix un altre problema, que és la manca de preparació que hi pot haver al país. És a dir, la gent que ens escolti a vegades sabe que Haití, a una hora d'Haití, de Puerto Príncipe, està a Miami. Llavors, la gent que està preparada i formada prefereix agafar un avió i marxar als Estats Units perquè podran viure més tranquils i amb més qualitat de vida, que a vegades potser quedar-se al seu país per liderar.
Clar.
Doncs un canvi, no? Llavors al país també falten líders dins de les comunitats que realment puguin liderar una mica aquest canvi, i això també s'ha d'entendre, no?
Ton, què volies dir?
No, jo, a part de ratificar el que deies tu, Xavier, volia insistir en el tema aquest que has dit del govern, que és cert, vull dir, tots sabem que en el moment del terratrèmol, a part de que va afectar els edificis governamentals, el govern com a persones també quasi va desaparèixer. Hi ha hagut unes eleccions ara fa uns mesos, però que entre el problema de les eleccions i dels, o sigui, els elegits i els parlaments, etc., fins fa 4 dies no hi ha un president. Esperem que aquest president doncs, ara s'hi posi una mica, allò que diuen, s'hi posi les piles, i actuï. Per altre cantó, hi ha un tema que tu, Sergi, preguntaves de la resta de governs. Clar, en el seu moment, la ONU van recaptar l'ordre de 4.600 milions de dòlars.
Sí, sí.
Però d'aquesta quantitat, 2 anys després, encara no ha arribat al 50%. Per tant, és clar, aquí, i això és veritat, vull dir, per part de les ONGs estem fent tot el que podem, completament d'acord que si no hi ha un govern que lideri i que faci conscienciar el poble en tots aquests temes, doncs difícilment avançarem.
I on estan aquests calés?
Bueno, aviam, jo no vull dir que us hagi mirat. No, aviam, d'entrada hi ha una cosa que està molt clara. És quan un país, en aquest cas, o sigui, o a través de l'ONU es va dir que s'aportarien aquests 4.600 milions, no vol dir que ara aquest moment algú aquest 50% algú se'ls hagi embutxacat. No vull pensar-ho així, ni molt menys. El que vull ser ben pensant. Però el que sí que està clar és que és un compromís dels diversos països que diuen que aportaran aquests diners. Però, és clar, qui més qui menys, els països, i el cas, per exemple, el cas espanyol és un cas ben palpable que tots coneixem, el tema dels ajuts pel desenvolupament s'ha reduït en aquests dos últims pressupostos, tant el del 2011 com el que ara s'ha aprovat pel 2012, s'ha reduït d'una manera molt, molt important. Clar. Aleshores, és clar, potser alguns d'aquests diners que en el seu moment es va, davant de l'ONU es van comprometre, ara s'estan una mica retardant. Mm.
Bàrbara, ens podries explicar una mica el programa d'acció que té ara mateix Creu Roja i quines són les línies que seguirá a partir de aquel momento?
Bueno, nosotros hacer un pequeño inciso respecto de lo del gobierno en Haití. Nosotros, sí, por nuestra parte, bueno, evidentemente compartimos la visión de las personas que están ahí, en el sentido de que desde noviembre que tenemos un presidente electo ratificado y que por lo tanto realmente puede empezar a gobernar en Haití. Somos bastante optimistas porque por lo menos ya se han adoptado ciertas medidas que nos permiten creer que la reconstrucción de Haití irá avanzando por un buen camino durante los próximos años. Nosotros actualmente tenemos un plan de acción de 5 años de duración y por lo tanto nosotros tenemos un plan de acción hasta el año 2010-2015. Y nuestros principales sectores de intervención son la ayuda humanitaria, que es la distribución de emergencia que poco a poco progresivamente se irá disminuyendo. Actualmente se mantiene sobre todo en lo que son los kits higiénicos de cara a lo que hablábamos de una posible epidemia de cólera, como también de pastillas potabilizadoras de agua. Tenemos un sector de intervención que es el alojamiento, todo lo que es reconstrucción, ayudar a la población a reconstruir las casas, de lo que hablamos con las viviendas verdes y amarillas, que son aquellas que pueden rehabilitarse, y por otra parte el alojamiento progresivo, que es principalmente para las familias que vieron totalmente afectada y destruida su vivienda, es decir, las que llamamos las viviendas rojas en Haití. También tenemos proyectos de reconstrucción de infraestructuras sociales como son escuelas. Estamos reconstruyendo 16 escuelas, 9 en Leogán y 6 en Jacmel. También tenemos un programa de gestión de desastres, es decir, que la población pueda reaccionar de otra manera ante un desastre natural, que tengan planes de evacuación, que sepan primeros auxilios, que puedan generar, por ejemplo, muros de contención y adoptar medidas preventivas ante posibles desastres naturales. Y tenemos, por último, un área de intervención que se irá desarrollando poco a poco a medida que todos nuestros proyectos de reconstrucción tengan algún tipo de resultado y efecto, que son los proyectos de desarrollo económico, que actualmente tenemos solo uno en ejecución en Jacmel, que es una de las regiones que fue afectada por el terremoto, y que en ellas estamos haciendo un programa de desarrollo económico de alguna manera incentivar la economía nuevamente del país y de la población.
I Xavier, en el cas de Nostres Pequeños Hermanos, com esteu treballant a Haití?
Mira, nosaltres a Haití portem 25 anys treballant, és a dir, abans del terratrèmol doncs hi portàvem, 21 anys, fonamentalment a Puerto Príncipe. Llavors, nosaltres estem molt ben arrelats a les comunitats, als barris, als slums, que es diuen, els barris de Cipi Soleil, Tawar Jeremy, Carrefour, Delma, etc. Teníem tota una xarxa d'escoles de barri. Vull dir que aquí, perquè la gent ens entengui, no? les primeres escoles que vam iniciar fa 25 anys, doncs, com a matrícula, perquè els nens s'hi poguessin inscriure, tenien que venir amb les armes que tenien a casa, amb les pistoles i els ganivets, etc. Es cremaven les armes davant de l'escola i se'ls donava a canvi una llibreta i un llapis. I era una manera de dir, deixem doncs, la violència que patim totes aquestes barriades i doncs, entrem a escolaritzar-nos.
Una bona manera de pagar-ho.
Actualment estem construint 28 escoles a les barriades, als slums de Puerto Príncipe, tenim centres de salut a cada una d'aquestes barriades, on estan aquestes 28 escoles, són, perquè ens entenguem, centres d'assistència primària, centres de salut senzills, però que s'estan fent tasques de reconstrucció. A nivell mèdic tenim un atabar, que és com les afores de Puerto Príncipe, tenim l'Hospital Pediàtric Infantil Sant Damien, que donem assistència a més de 90.000 nanos, amb greus afectacions pues, de desnutrició, VIH, no sé, tuberculosi, etc. Tenim un programa també per nanos discapacitats, un programa de microcrèdits per mares que no abandonen els seus fills discapacitats, i després a nivell de desenvolupament socioeconòmic tenim un programa que es diu Francisville, que és un programa de formació per nanos haitians que és autosostenible, és a dir, després dels primers tenim un taller de mecànica, tenim un taller doncs, de panaderia, sí, sí, de costura, d'impremta, etc. I els 6 mesos després del terratrèmol, el programa Francisville va tenir uns beneficis nets de $30.000. Bueno, doncs és una cosa significativa, però és una manera de dir doncs, que el programa funciona, és autosostenible i, a més, estem capacitant a nanos joves perquè el dia de demà, un cop rebin aquesta formació i ja havent acabat aquesta formació, podran rebre microcrèdits per poder iniciar els seus petits microtallers des de cada una d'aquestes barriades, d'aquests slams, que ja ho estem fent amb mòduls de panaderies.
Sí, 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 fantàstic.
Bueno, això és una mica tot el que estem fent. Actualment estem atenent aproximadament a una població d'un milió de nanos.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I, Ton, breument, Intermona, com col·labora IT?
Bé, nosaltres, bueno, a part del que sempre hem fet del tema del subministrament d'aigues i el tema dels kits també, que deia, també parlava la Bàrbara també de sanitaris, per tant, d'evitar el còlera que hi va haver al seu moment, doncs en aquest moment el que estem fent és, sobretot, ajudar molt en els camperols. És a dir, Haití ja abans del terratrèmol havia tingut un gran moviment dels agricultors que no podien estar a les terres, anaven cap a les ciutats, això també va provocar, vull dir, aquestes grans aglomeracions a les ciutats com Port-au-Prince i tots els seus arrabals, i aleshores doncs, el que estem fent és, i sobretot amb apoyar a la dona. La dona ja està molt poc valorada, i donar-los les seves ajudes. I sobretot intentar ajudar i conscienciar de que les ONGs, malgrat que com ells també, vull dir, nosaltres també fa 30 anys que estem allà, vull dir, que ja fa, i no vol dir que marxem, sinó sapiguer-los que si ells se subministrin per ells mateixos, és a dir, la importància que tenen doncs, de rentar-se les mans, de temes d'higiene, de temes de clorificació de l'aigua, etc., per evitar precisament altres mals.
Fantàstic. Avui ja ens quedem molt, molt curt de temps. Hi ha moltíssimes coses a dir sobre Haití. Ens agradaria que fos més temps. Si de cas, en una propera edició de Ciutat Solidària, Vero, podríem parlar-ne més en profunditat d'aquest tema.
Sí, perquè la veritat és que tenim molta estona.
Hi ha molta cosa, sí. Doncs, Tom Marimón, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Xavier Zara, de Nostres Pequeños Hermanos, també gràcies per acompanyar-nos. I Bàrbara Díaz, tècnica de projectes d'acció humanitària de l'àmbit de cooperació internacional de la Creu Roja a Catalunya. Gràcies als tres per seguir-nos avui al Sant Cugat a Fons, a Ciutat Solidària. Bona feina a Haití i fins aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Sant Cugat a Fons, el magazín.